Deixeu-me que saludi la Simona Levi, cofundadora d'Xnet, dramaturga i activista, perquè ens interessa molt fixar-nos en les conseqüències d'aquest decret, més enllà de les conseqüències polítiques, les conseqüències socials, de drets i de llibertats que pot tenir. Simona Levi, bona nit.
Bona nit.
L'excusa és Catalunya, més aviat l'independentisme, però aquest decret llei s'aplicarà a tot l'estat espanyol, a tots els ciutadans. Per tant, què és el que implica?
Doncs exactament, ara a Catalunya sabem que és excusa per a tots i a més, naturalment en una legislació que permet intervenir l'internet a tot l'estat, per molt que es digui que és per Catalunya, és difícil de creure això. Catalunya només és una excusa que serveix per aplicar una legislació liberticida que ja com ho esteu dient, no? No és només les prerrogatives que tenen els estats normals europeus, que tenen una prerrogativa en casos d'extrema emergència sobre la protecció de la vida humana, sobre la protecció de la seguretat nacional. No? Estem parlant d'un decret que es pot aplicar en cas d'ordre públic, que això ens recorda ja es va fer servir durant molt de temps aquesta idea d'ordre públic per aplicar qualsevol menes de censura, o per qüestions de salut pública. És molt diferent la vida humana de la salut pública. I a més estem parlant que l'Estat sempre pot intervenir en cas de salut pública o d'ordre públic, però necessita un mandat judicial. És l'única diferència. Aquí traiem el jutge, a més, sabem que tampoc és el govern espanyol no té gaire dificultats a aconseguir un mandat judicial, però fins i tot aquesta mínima garantia de mínim estat democràtic es treu en aquest decret perquè les decisions la prengui un ministeri que a més no és el Ministeri d'Interior, sinó és el Ministeri d'Economia. O sigui, és tot una sèrie més de coses que són absurdes i ridícules, si no fos que són tràgiques, en realitat.
Per tant, Simona Levi, a partir d'ara, el Ministeri, no tan sols el Consell de Ministres, sinó un Ministeri podrà decidir...
El Ministeri, exacte, d'Economia. I per què d'Economia? Això és interessant, per la gran relació, suposem, però no hi ha cap... Si algú em dona una altra explicació, l'acceptaré, però relacions que sempre han tingut i com sabem, a Catalunya ho sabem prou bé, les relacions que tenen els telecos, la Telefònica i les altres grans companyies de telecomunicacions amb els governs de tots els colors de l'estat espanyol. És una relació molt propera i fins i tot hi ha un article que s'afegeix que aquesta retallada de l'internet es pot activar fins i tot quan un gran proveïdor, o sigui, ells, tenen problemes econòmics. O sigui, alguna acció és una acció que pot procurar problemes econòmics a uns dels proveïdors. O sigui, fins i tot pot protegir interessos privats, no ja d'ordre d'interès públic.
Per tant, les operadores s'hi poden negar o estan obligades a complir aquest ordre quan la rebin?
No, estan obligades i a més, vull dir, les operadores a nivell d'estat espanyol sabem que tenen una... difícilment... Jo crec que a Catalunya tenim un exemple que és molt interessant, no perquè sigui català, perquè és un exemple interessant a nivell d'estat espanyol. La diferència sobre el tema del tsunami democràtic, la manera com reben el mateix ordre judicial, Telefònica, Vodafone, o sigui, les telefòniques, i Microsoft, que tenia el HitCard, que és on s'havia replicat el tsunami democràtic, la gran diferència d'actuació. Les telefòniques ho van treure sense avisar ningú, només per haver rebut una ordre judicial en aquest cas. La mateixa ordre judicial arriba a una companyia més independent, però que és Microsoft, no estem parlant de cap startup, i què fa aquesta companyia, que és el que nosaltres pensem que s'hauria de fer? Tu reps una ordre judicial, l'has de complir perfectament, però avises al teu client, publiques l'ordre judicial per una raó de transparència, perquè la teva actuació impacta sobre la població, i després treus el contingut. Hi ha una gran diferència. es respecta l'ordre judicial, però es fa d'una manera democràtica, informant la població, o es fa només acceptant ordres superiors i sense cap respecte per la democràcia i la població.
Estem parlant només de tancar pàgines web, de tancar aplicacions, o va més enllà? Per exemple, si es convoca una acampada o un tall de carretera i no s'aconsegueix desmobilitzar la gent, el Ministeri pot ordenar que es talli l'accés a internet de tota la gent que estigui allà concentrada?
Exacte, o sigui, la llei intervé sobre la llei de comunicació i no sobre la llei de serveis de la societat d'informació. O sigui, no estem parlant de les web, estem parlant de la intervenció, o sigui, del bloqueig d'internet i totes les derivades. O sigui, és la piràmide des de dalt fins a baix, o sigui, des de tallar internet fins a totes les derivades i doncs fins a intervenir webs, etcètera, etcètera. I a més, s'ha dit en aquest dia que no, que podia bloquejar tot l'internet i això seria un problema econòmic. Nosaltres personalment no creiem que sigui així, perquè es pot fer d'una manera molt quirúrgica, com vostè exactament està explicant. Es pot fer només de, no sé, un 4 carrers o 10 IPs, o sigui que pot ser fins i tot individualitzada o per sectors geogràfics, de manera que no afecti l'economia, però sí afecti, per exemple, formes de protesta o afecti la circulació d'una informació concreta. O sigui, pot ser molt quirúrgica sense intervenir interessos econòmics.
I tan quirúrgica com, per exemple, evitar efectes sobre la resta de la població que no estigui participant, per exemple, en aquesta acampada o en aquesta protesta que ara posàvem com a exemple. Ho dic perquè l'expert en xarxes del Catalunya Nit, Albert Cuesta, abans apuntava, si hi ha una manifestació i es talla internet a tota una zona, la gent, els veïns que viuen en aquella zona també es quedaran sense comunicacions?
Exactament, o sigui, clar, depèn de la precisió que poden tenir, però sabem que els governs, a mesura que es fan més autoritaris, més disparen amb canyons a les mosques, o sigui, depèn, es pot fer identificant quines són les persones, per exemple, que són acampada a Plaça Catalunya, per exemple, i identificar, rastrejar les IPs però normalment el que es fa a les manifestacions és que es bloqueja l'accés a internet a tota una zona, i doncs la gent que té un negoci a Plaça Catalunya, si l'àrea és Plaça Catalunya, doncs es pot veure perjudicada. O sigui, això depèn, perquè es pot fer per sectors o coneixent els terminals que s'han d'intervenir. I doncs tot això depèn del tipus d'operació que es decideixi fer, diguéssim. Però sí, pot ser, depèn de la cautela i de l'habilitat de qui decideix intervenir.
Simona Levy, cofundadora d'Xnet, moltes gràcies. Bona nit.
A vosaltres per informar. Bona nit.
Gràcies, bona nit. Doncs des de l'independentisme es parla de 155 digital, els experts es posen les mans al cap. No sé si vosaltres, després d'escoltar Simona Levy i aquestes apreciacions que feia, encara esteu més preocupats o no pel que implica aquest decret llei?
Sí, esclar, preocupadíssims. Primer, perquè realment, tal com ho ha descrit la Simona, és un estat de setge digital. Claríssimament, o sigui, tu pots aplicar restriccions a la llibertat que no ha de ser només de mobilitat física com la que convencional, com la que hem viscut durant el segle XX, sinó que també ha de ser a la xarxa com és fruit del segle XXI, de l'època que vivim. Però a més, perquè és absolutament arbitrari. O sigui, primer, en lloc està escrit que perquè siguis independentista et puguin restringir els drets. Perquè sembla que si la mobilització és independentista, tot s'hi val, no? A l'estat espanyol s'ha instaurat una mica aquesta atmosfera, no? Que és, bueno, si la mobilització és independentista, és dolenta de per se i, per tant, tot s'hi val. Però és que, a més, no és només pels independentistes, l'arbitrarietat de qui decideix quina mobilització és susceptible d'aplicar aquesta regulació o no, i de, per tant, aplicar aquest setge digital o no. Home, doncs, és evident, és molt preocupant. I finalment, a banda de ser una iniciativa precipitada electoralista aprovada per decret pel govern en funcions de Pedro Sánchez pocs dies abans de les eleccions, jo crec que si ara s'ho hagués de replantejar, Pedro Sánchez no ho aprovaria.
Podria haver fet marxa enrere, no?
jo crec que és molt difícil. Era molt difícil que fes marxa enrere. El decret estava en vigor i la ratificació... O sigui, no fer la ratificació hauria comportat uns costos d'imatge tremendos. Ara, és evident que la situació ha canviat molt i, per tant, bueno, jo crec que va ser absolutament precipitat, però, a més, avui s'ha ratificat, jo crec, en el que és un frau, clarament, un frau democràtic. O sigui, avui aquest decret l'ha ratificat una diputació permanent d'un congrés que ja no representa el que realment va sorgir de les eleccions del 10 de novembre. És evident que entra dins de la norma, i que la diputació permanent està per dirigir el Congrés fins que es composi el nou Parlament. Ara, en una cosa tan transcendent, una cosa tan important, realment, Ciutadans, per exemple, que avui estava amb una representació absolutament exagerada respecte a la que té actualment.
Desproporcionada, no?
Vull dir, absolutament desproporcionada. Jo crec que no era la millor manera de fer-ho.
Després, i un altre aspecte, es basen en l'ordre públic. Al final, què és el que entenem per ordre públic? Perquè potser caldrà revisar també la definició d'aquest concepte.
Clar. El Suprem ho defineix,
A la sentència?
El Suprem a la sentència ho defineix. No cal revisar massa, diguem. Està definit. Perquè el que per les defenses i per molta gent era un problema d'ordre públic, de fet, hi ha un moment en què, quan es baixa de rebel·lió a sedició, sedició està dins del capítol de delictes d'ordre públic, contra l'ordre públic. Llavors, altra cosa és que, diguem d'una manera estranya, sempre, habitualment, es va en benefici, diguem, de l'acusat o del reu, i per tant s'aplica dins del ventall de possibilitats, doncs se n'aplica una o l'altra, el màxim o el mínim. O sigui, això no és 10, sinó que és normalment entre doncs, 7 i 11, diguem, perquè ens entenguem i ens entenguin els oients. Però ja ho va definir el Suprem. Ja ho va definir, que era l'ordre públic, i el que fa és baixar de rebel·lió a sedició, per tant, entra en el capítol de l'ordre públic. Ara, Ministeri d'Economia i Ordre Públic a mi m'ho han d'explicar perquè no m'encaixa, diguem, ja està, no, igual té una explicació, ja fins i tot siguem benèvol, però Calviño, diguem, Marlaska no m'acaba d'encaixar.
Sí, té tota la sensació de ser un recurs entès com a fàcil de relació més directa amb les tecnològiques, que al final són els socis necessaris per aplicar aquestes mesures.
Clar, però si llavors si ho emmarques dins de l'ordre públic, ho has de treure d'economia d'on te pengen les noves tecnologies de xarxes, no? A més, Calviño, que era, diguem, una candidata a ser comissària o a ser del Banc Mundial o del Fons Monetari o del Banc Europeu, o sigui, algú que teòricament de portar pel món dient, escolteu, una persona, diguem, assenyada, no? Jo crec que avui ella s'ha menjat un gripau gegant, però és igual qui se l'hagi menjat. El més gran se l'ha menjat Podemos.
Això t'anava a dir, Unides Podem, què?
Ara comencem. Clar, però, clar, fins a quin punt, o sigui, si demà, i ara que permeteu que canviï de tema, i si voleu, faig una mica, ho estiro una mica, estiro una mica la goma. Però aquí vam tenir una manifestació contra els migrants i que no els deixaven arribar, etcètera, i vam tenir una alcaldessa que es queixava molt de que el govern estatal no deixava que vingués un vaixell de l'Open Arms, etcètera. No sé si és més tibant això que avui s'han abstingut. No sé si ho és més, perquè això és global. Això és global. Llavors, fins a on aguantarà la tibantor? No ho sé. És veritat que Pablo Iglesias va dir que el president en funcions pot comptar amb la seva lleialtat fins a l'últim extrem. Això ho va dir el dia que va signar i el va abraçar. Bé, avui...
Jo, de tota manera, jo crec que la tibantor entre PSOE i Podemos no serà mai problema perquè abans esclatarà per la banda d'esquerra. I, per tant, sí, saben que tenen aquest marge.
Però d'aquí a la investidura ens queden setmanes i ja comencem,
Sí, però el problema de la investidura...
Setmanes, moltes setmanes, creus? Sí. Creus que convé al PSOE allargar-ho molt més, això?
El PSOE vol anar abans del tió, vol que li cagui el tió, perquè abans... ens entenguem, però en parlarem.
clar, o sigui, de fet el PSOE ja ho ha dit, que ells volen una investidura abans de Nadal perquè l'objectiu era tenir pressupostos el primer trimestre i començar a governar.
I pel que el desgast és terrible, tant per ells com per els d'aquí.
Com més passi, pitjor.
Però al final la investidura depèn d'Esquerra. Com a mínim, fins que Esquerra definitivament tanqui la porta.
Però Esquerra tampoc li convé, no?, allargar molt més a investidura, aquest debat per la investidura.
Esquerra ha dit que, de moment, que ells no tenien cap pressa.